Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana, sens dubte, del que més s'ha parlat ha estat de la neu caiguda el dilluns 8 de març. El Dia de les Dones va quedar emblanquinat i fins i tot es va haver de suspendre l'acte programat amb motiu d'aquesta celebració. Els gruixos van arribar als 10 centímetres en algunes zones de Ripollet i, tot i que no és molt, la veritat és que va causar nombroses molèsties i algun que altre ensurt. La interrupció del transport públic, la suspensió de les classes i diversos talls de circulació van ser algunes de les imatges de l'altra cara de la neu. Però potser val la pena que ens quedem amb la cara de felicitat de grans i petits en veure la neu a peu de casa i en el fet que almenys durant un parell de dies s'ha deixat de parlar tant de la crisi. Un episodi, el de la neu, que d'aquí uns moments repassarem àmpliament. Abans, però, coneixem la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars. El Ripostoc, la fira d'estocs i promocions que dos cops l'any organitza la Unió de Botiguers de Ripollet amb el suport de la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme, va comptar el passat diumenge amb 26 comerços locals i una quarantena de carpes.
Un diumenge on Can Mas també va ser protagonista per la mostra de programes de la Llei de Barris i el tradicional concurs d'amigues que organitza l'Associació de Veïns de Can Mas.
La secretària d'Estat d'Ocupació, Meravella Rojo, visita Ripollet per parlar sobre la situació de la dona en el mercat laboral i la conciliació de la vida laboral i professional.
Continua la programació del Dia de les Dones. La propera setmana hi haurà la presentació d'un llibre a la biblioteca i dues sessions de videofòrum a l'Escola d'Adults.
I avui parlarem amb l'Eloi Falguera, que és el director de Punt i Seguit Teatre de Terrassa, que actua en diumenge al Teatre Auditori en el marc del concurs Valentí Valilla.
I acabarem conversant amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, amb qui repassarem l'actualitat municipal de les darreres setmanes a l'espai mensual Parlem amb l'alcalde.
El 91.3 Info.
Com dèiem a l'inici d'aquest info, la notícia de la setmana sens dubte ha estat la nevada que va emblanquinar i també col·lapsar tota Catalunya el passat dilluns 8 de març. A Ripollet, tot i els problemes de circulació, així com la interrupció del transport públic i les classes, no es van haver de lamentar danys personals.
Segons dades de la Casa de Natura, els gruixos de neu van oscil·lar entre els 5 i els 10 centímetres. Malgrat que en un principi les previsions meteorològiques indicaven que la cota de neu era de 200 metres i Ripollet es troba en una cota màxima de 90, la neu també va arribar a la nostra població. Després d'una nit de pluja, amb precipitació fins als 6,6 litres per metre quadrat. La nit de dilluns la precipitació es va tornar cada cop més sòlida durant el matí, de manera que cap a la una del migdia ja era gairebé tot en forma de neu. La tempesta va anar agafant força amb una intensitat màxima entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda, hora a partir de la qual la nevada va anar minvant fins a 2 quarts de 7 de la tarda. Les temperatures també van anar oscil·lant des dels 4,9 graus al 0,1 enregistrat a les 3 de la tarda. Segons dades recollides a l'estació meteorològica de la Casa de Natura, la precipitació total recollida dilluns va ser de 17,8 litres per metre quadrat.
El mateix dia 8 a la tarda, la policia local de Ripollet va tallar la circulació a diversos carrers en pendent, com els carrers de Cot, Nou, Sol i la baixada de Sant Josep. Tampoc es va poder accedir en vehicle al poliesportiu, ja que el carrer de Magallanes també es va tancar, quan el transport públic amb dues empreses d'autobusos van haver de suspendre els seus serveis.
Alguns centres educatius van finalitzar les classes a primera hora de la tarda i d'altres van demanar als pares i mares que anessin a buscar els seus fills abans. També alguns botiguers van decidir no obrir dilluns a la tarda, quan els actes públics, a causa de la nevada, també es va haver de suspendre la representació teatral prevista per al vespre al Teatre Auditori dins els actes del Dia de les Dones. Es tractava de l'obra Disfressa d'Amics del Teatre.
I al marge del caos circulatori, molts veïns i veïnes van sortir al carrer aprofitant aquesta inusual situació meteorològica per tal de jugar amb la neu.
L'endemà de la nevada, el dimarts dia 9, les classes es van suspendre i mentre que el servei d'autobusos a Barcelona es va poder restablir d'hora, la línia de Sarbus fins a Sabadell no es va posar en marxa fins unes hores més tard. La tornada a la normalitat va ser possible gràcies al sol que va lluir durant tot el dia i a l'esforç dels serveis de neteja, la brigada municipal i la policia local. Després de primera hora del dematí, una trentena de treballadors i 7 vehicles de l'empresa Urbacer, a banda de la brigada i en coordinació amb la policia, van treballar per netejar accessos a escoles i centres sanitaris, carrers i voreres. En l'objectiu d'evitar possibles danys personals, la policia local va tallar el carrer de Tarragona durant una estona degut a dos accidents on es van veure involucrats 3 i 4 cotxes respectivament. excessivament. D'altra banda, es va produir un altre accident a la carretera de Ripollet a Montcada d'enllaç amb la C58 per una placa de gel. En cap dels accidents es van haver de lamentar danys personals.
La nevada va deixar fotos de postal i també imatges curioses que van quedar retratades per molts vilatans, ja que no es produïa amb aquesta intensitat des de l'any 1962. És per això que la web municipal ripollet.cat ha fet una crida ciutadana per fer un recull de fotografies de la nevada a la localitat.
Les persones interessades en participar poden aportar-les per correu electrònic a l'adreça pmcom@ripollet.cat, indicant l'autor i el tema. Amb el material recollit es realitzarà un àlbum que podran veure tots els internautes i també es publicarà un reportatge al proper butlletí municipal. Donat el seu valor històric, posteriorment es lliurarà la col·lecció al Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata i a la Casa de Natura.
El 91.3 Info.
I canviant de tema, el passat divendres 5 de març, la secretària d'Estat d'Ocupació, Maravilla Rojo, va participar en una xerrada sobre dones i treball al Centre Cultural, organitzada per l'entitat Dones per la Igualtat. A l'acte van participar una cinquantena de persones, entre elles la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, que el va presentar.
Rojo va oferir una xerrada de debat sobre els usos que fan del temps les dones. Minuts abans de començar l'acte, ens feia una introducció als micròfons de Ripollet Ràdio.
Una de las cosas que voy a comentar es que efectivamente la crisis ha situado en mayor equilibrio hombres y mujeres. Eso no es que sea positivo en sí mismo, pero sí que significa que las mujeres están menos golpeadas por la situación actual de crisis y sobre todo que se está cambiando la tendencia. En este contexto, ¿cómo usamos el tiempo? Es algo que vale la pena que comentemos, porque el uso de los tiempos no es igual para todas las mujeres, pero en general muchas de nosotras solemos ir siempre con una doble lista, la lista profesional y la lista personal.
Respecte a les dades d'atur, vam preguntar a la secretària d'Estat quina valoració es fa des de Madrid del paper que estan jugant els ajuntaments en pal·liar els efectes de la crisi.
Es esencial. De hecho, el Fondo de Inversión Local, que la mayor parte de la gente lo identifica como el Plan E, aunque el Plan E son más de 120 medidas, ha sido clave que fuera a través de los ayuntamientos, porque nos permite mayor eficiencia y eficacia llegar a las empresas locales y, por lo tanto, a las personas de los territorios en el conjunto de toda la geografía. Yo creo que la participación de los ayuntamientos es cada vez más decisiva.
A la xerrada també es van debatre temes d'actualitat com la taxa d'atur o la discriminació que encara existeix entre les diferències de sous entre homes i dones i les possibles estratègies que es poden plantejar per combatre-ho.
13 i 13 minuts. El barri de Can Mas va ser el passat diumenge 7 de març l'epicentre de Ripollet. A banda del Ripostoc a la Rambla de Sant Jordi, el parc del 1 de maig va ser l'escenari del tradicional concurs d'amigues organitzat per l'Associació de Veïns de Can Mas. A més, durant tot el matí es va realitzar una mostra de programes del projecte d'intervenció integral del barri de Can Mas. Una jornada on tampoc va faltar les actuacions de música i el ball.
Pel que fa al 32è concurs d'amigues, el certamen va comptar amb guany amb una desena de participants. A banda de veïns a títol individual, també van participar entitats com la Penya Madrid, el Quadro Andaluz de Ripollet o el Casal d'Avis. L'Associació de Veïns de Can Mas també va fer les seves migues perquè tots els visitants les poguessin degustar. La festa va comptar amb les actuacions del Quadro Andaluz de Ripollet i amb una demostració del Club d'Escacs Ripollet amb seu al barri de Can Mas.
I com dèiem, durant tot el matí també el parc del 1 de maig va acollir una mostra de programes del projecte d'intervenció integral del barri de Can Mas.
Rosa Martín, primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet, està molt satisfeta del resultat de la jornada.
La verdad es que, bueno, estamos muy contentos de cómo fue. Participaron casi todos los programas, estaban allí expuestos en el Parque Primero de Mayo. La gente se acercaba, tuvo mucho éxito y mucha aceptación, por ejemplo, el tema del Banco de Horas, donde se empezó, bueno, pues a explicar un poco de qué iba a ir, que es una experiencia que queremos poner en marcha desde el barrio de Can Mas, que dé servicio a toda la población, pero que sea que nazca de Can Mas. Y bueno, pues todos los programas juveniles, los culturales, bueno, la verdad es que estuvo muy bien tanto la muestra como la participación que hubo por parte de todos los vecinos, no solamente de Can Mas, sino del resto de Ripollet.
Així hi havia un estand del Banc del Temps, un taller de xapes i una exposició sobre les activitats del cafetí de Can Mas, una carpa per jugar a la Wii i una exposició amb fotografies i treballs dels usuaris del Centre Obert als Molins. Des del grup promotor es vol continuar potenciant aquest tipus d'activitats conjuntes entre el programa de la llei de barris i activitats de sempre del barri, com ara les migues. Escoltem a Rosa Martín.
Se trata de intentar potenciar aquellas actividades que ya se realizan en el barrio y arroparlas con otras nuevas actividades, porque hay que tener algunas cosas en cuenta. El concurso de migas es un polo de atracción tradicional del barrio de Can Mas, y la cuestión es ir aprovechando los polos de atracción que tenemos en el barrio para intentar haciendo cosas nuevas, ¿no? Que también es uno de los objetivos transversales que hay dentro de la llei de barris.
A més, l'empresa Quantum va aprofitar per continuar fent entrevistes i recollir testimonis per al programa La veu d'un barri. Per últim, el programa Open Rulot, portat a terme pel Patronat Municipal de Cultura, va participar al concurs d'amigues amb unes originals migues de color rosa mentre feien el seu programa de ràdio.
Com dèiem, el barri de Can Mas va acollir el passat diumenge 7 de març un bon nombre d'activitats que va fer omplir els de visitants als seus carrers. Una d'elles va ser el Ripostoc, la fira d'estocs i promocions que dos cops l'any organitza la Unió de Botiguers de Ripollet amb el suport de la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme. Va comptar en aquesta ocasió amb 26 comerços locals i una quarantena de carpes.
Des de la Unió de Botiguers, la seva presidenta, Maria Villariño, ha fet una valoració molt positiva de la jornada, tot i destacar que el nivell de compres no va ser gaire alt.
Bueno, en general, por lo menos no ha llovido, ha hecho mucho frío, que es el tema que todo el mundo decía, que estaba todo el mundo helado. Tuvimos, en cierta manera, buen día y, bueno, como todo, muy baja la gente, no tenía muchas ganas de compras, pero bueno, ha salido bien. Ha habido mucha afluencia de público, que eso también se agradece. Y, bueno, de compras, pues bueno, unas veces va mejor, otras veces va peor. Pero bueno, en general la gente no se ha quejado.
Com a novetat, enguany es va sortejar entre els compradors un creuer de 3 dies pel Mediterrani. La guanyadora va ser Carmen Jiménez Avilés. Villariño considerava aquesta iniciativa molt encertada.
Muy bien, muy bien. Está muy contenta la gente con lo del crucero, mucha afluencia también. Y bueno, pues la persona ganadora, pues súper contenta, lógicamente. Entonces, bueno, me parece que es un crucero de 3 días por el Mediterráneo y me parece que se hace sobre junio o por ahí. Muy bien, muy bien. La gente ha participado mucho.
Cap a les 11 del matí va tenir lloc la tradicional visita institucional encapçalada per la tinenta d'alcalde, Rosa Maria Martín, que exercia d'alcaldessa accidental, juntament amb el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos, i d'altres regidors, així com la presidenta de la Unió de Botiguers. Des de la regidoria de Comerç, Joan Fandos també ha valorat positivament la jornada, tot i els factors en contra.
Tot i la crisi, tot i el fred, tot i les expectatives de mal temps, tot i això, la participació per part dels comerciants no va minvar gaire d'altres celebracions en les quals hem tingut una major participació. I quan la cosa anava millor econòmicament, la participació rondava entre els 30, 32, 33 comerciants. Aquesta vegada n'hi van haver 26.
Pel que fa a les vendes, Fandos entenia que hagin baixat en aquesta edició, però en contrapartida destacava l'important vessant d'aparador que té aquesta fira pels comerços.
És lògic que també la gent, dintre del marc econòmic en el que estem, per desgràcia, doncs també es retreu. Per tant, entenc que s'ha de fer servir el Ripostoc més com a aparador de cara a que la gent et conegui, de cara a que la gent sàpiga doncs, que tens una botiga a tal puesto i que vens tal cosa, més que fer negoci aquell dia, que també és important, lògicament.
La fira també va comptar amb activitats infantils i animació al carrer del grup de teatre La Careta, així com d'actuacions del quadre de la Macarena i els gimnasos Gali i Bunkai. També va haver-hi un castell inflable pels més petits. Després del Ripostoc, la Unió de Botiguers treballa ja en l'edició d'una nova revista que vol presentar per Sant Jordi a la Rambla, així com en la convocatòria del que serà el seu tercer concurs de dibuix.
Esteu escoltant Info.
I un apunt de consum. Des del passat 1 de març, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor està ubicada a l'edifici del carrer de la Salut número 1. Per poder ser atès a l'OMIC, hauran de sol·licitar cita prèvia per rebre atenció personalitzada al telèfon 93 504 6007, o omplir la sol·licitud de visita personalitzada en qualsevol de les dependències municipals.
Les visites es realitzaran els dilluns, dimecres i divendres pel matí en hores concertades. Les consultes es poden continuar realitzant per telèfon sense cita prèvia.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I canviant de tema, el Teatre Auditori es va omplir ahir al vespre per assistir a la preestrena de l'espectacle Els colors del tic-tac de la companyia de dansa Núria Serra. La companyia catalana amb seu al Centre Cívic Cotxeres Borrell de Barcelona ha estat assajant al Teatre Auditori durant uns dies, fruit del conveni de col·laboració signat amb el Patronat Municipal de Cultura.
La preestrena va comptar amb l'assistència de programadors i mitjans de comunicació. A més, gràcies a l'esmentat conveni, el Patronat Municipal de Cultura va poder oferir a les entitats culturals del municipi relacionades amb les arts escèniques la possibilitat d'assistir a aquesta preestrena de forma gratuïta. Els colors del tic-tac és un espectacle dirigit a tots els públics, però especialment a nens i nenes d'entre 4 i 10 anys, i sorgeix amb l'objectiu de promoure els jocs tradicionals. Així ho explicava en roda de premsa la mateixa Núria Serra.
Que aquest projecte dels colors del tic-tac va sorgir una mica amb la idea de promoure el que són els jocs de sempre, o sigui, el saltar corda, el jugar a pilota, el tema de jugar entre els amics, l'amistat, l'ús dels valors humans, no?, en els més petits, i també d'acostar, bueno, en primera instància, pues, la dansa i les arts escèniques en general al públic infantil i familiar.
Només amb la dansa contemporània i el teatre de gest, quatre ballarins protagonitzen aquest espectacle sense grans complicacions escèniques i pensat per provocar la reflexió. Mireia Crusí, Òscar Reyes, Roger Salvany i la mateixa Núria Serra són els intèrprets d'aquest espectacle produït per Bianchini Produccions i amb una durada de 45 minuts.
Rosa Fiter, actriu i rondallaire, torna a Ripollet amb dos tallers escolars oferts gratuïtament per la Regidoria d'Educació, inclosos dins la Guia d'Activitats Educatives 2009-2010. Es tracta d'introduir la poesia a l'escola, adreçada a l'alumnat de segon, i contes de l'univers per a l'alumnat de cicle mitjà o superior.
Introduïm la poesia a l'escola pretén fer arribar a l'alumnat la poesia de diferents poetes, com són Pere Quart, Olga Xirinacs o Miquel Martí Pol, d'una manera lúdica, fent servir cançons i endevinalles. D'altra banda, Contes de l'Univers vol fer prendre consciència de les necessitats del nostre univers interior, treballant aspectes de la intel·ligència emocional mitjançant un recull de contes que tenen en comú el nostre planeta, el nostre sistema solar i la relació amb éssers d'altres possibles planetes. Amb dues activitats han tingut molt bona acollida pels objectius a treballar i per la seva metodologia participativa i divertida. I estan participant 6 escoles públiques del municipi i els 3 centres concertats.
El 91.3 Info.
Continua el desenvolupament del programa d'activitats del Dia de les Dones durant aquests dies a Ripollet. Avui a les 6 de la tarda el Centre Cultural acull una sessió de biodança i dimecres vinent hi haurà cinema i la presentació del llibre 5 mares, 5 històries a la Biblioteca Municipal.
La sessió de biodança d'aquesta tarda està oberta a la participació de tothom i només requereix que es porti roba còmoda per poder realitzar el taller. L'activitat està organitzada per l'Associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Dimecres al Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset es farà un taller de videofòrum sobre la pel·lícula Les Mujeres de Verdad Tienen Curves. Maria del Mar Viera, regidora de Polítiques d'Igualtat, explicava en roda de premsa el contingut d'aquesta activitat.
La primera sessió és de 3 a 5 i la segona sessió és de 6:45 a 9 del vespre. Això organitza l'Escola d'Adults Jaume Tosset i la projecció de la pel·lícula que faran és la de Les Mujeres de Verdad No Tienen Curves, i provocaran un debat posterior per fer una reflexió crítica sobre actituds, valors i creences en relació amb el món de la dona. Això estarà a càrrec de l'entitat Xare, que no és la primera vegada que treballa amb l'Escola d'Adults per organitzar videofòrums.
El mateix dimecres a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal acull la presentació del llibre 5 mares, 5 històries, de la mà de dues de les seves autores. Es tracta d'una obra escrita per Sara Fontacaba, Beatriz Galán, Rosa Hernández, Daniela Caller i Montse Vilà, sobre l'experiència de la maternitat des de diferents punts de vista.
Esteu escoltant Info.
Aquest diumenge a les 7 de la tarda tindrà lloc al Teatre Auditori la quarta de les representacions del concurs de teatre amateur Valentí Valilla. En aquest cas es tracta del visitant, d'Eric Emanuel Smith, a càrrec del grup Punt i Seguit Teatre de Terrassa. Per parlar-ne tenim al telèfon el seu director, Eloi Falguera. Eloi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'obra que heu triat és el visitant. Per què aquest text?
Per què aquest text? Doncs bàsicament perquè volíem assumir un repte i era agafar un text a priori difícil, perquè és un text que l'autor no dona molta acotació, sinó que no dona moltes indicacions, i a més de una temàtica on trobem doncs tant un filòsof com Sigmund Freud i la temàtica nazi. I és clar, dintre de tot això, un text difícil amb només 4 actors a escena era un repte per nosaltres, perquè significava doncs que s'havia de pujar força a l'actuació.
Mm-hmm. Parles d'una obra complicada, més o menys ens has explicat el tema de Freud, però explica quin és una miqueta l'argument d'aquesta obra.
L'argument doncs és bastant senzill, és una cosa habitual amb aquest autor, Eric Emanuel Smith, que ell sempre parteix d'una anècdota històrica real, que en aquest cas és doncs el moment en què Sigmund Freud està a Viena, en el seu despatx, i doncs bé, Àustria ha estat envaïda pels nazis, i els nazis els hi fa molta nosa aquest pare del psicoanàlisi, els fa molta, molta nosa, i és clar, el pressionen perquè marxi. Ell és, a més és jueu, i és clar, els fa molta nosa en aquesta gent. Llavors, la manera de pressionar-lo, per forçar-lo a marxar, és irrompre un dia en el seu despatx i raptar-li la seva filla. A partir d'aquesta anècdota, que és real, es desenvolupa llavors el que és la trama de l'obra de teatre en si, la ficció. I és que què passaria si en aquest moment tan crític se li presentés una altra persona d'incògnit, que és aquest visitant? Què passaria? I sobretot, qui és aquest visitant? Qui és aquesta persona que se li presenta en aquest moment tan crític? Bàsicament la trama és aquesta.
Mm-hmm. Si no m'equivoco, hem de dir que parlem d'un visitant una mica ripolletenc.
Sí, molt ripolletenc.
Sí, oi?
Molt conegut aquí, sí. És en Jordi Rodríguez, de, sobretot conegut pels amics del teatre de Ripollet, que bé, li va agradar el projecte i va voler entrar a formar part d'aquesta obra amb nosaltres, i tant.
Perquè a Ripollet hem de dir que us tenim molt presents, perquè el vostre grup ja va ser el guanyador l'any 2008 dels premis de millor obra, millor actor protagonista i millor direcció amb aquella obra que era La Lliçó. Penseu que podeu repetir l'èxit de fa 2 anys?
Bé, ara mateix no ens preocupa. El que ens preocupa és fer una bona actuació, que el públic s'hi ho passi molt bé, i llavors que el jurat triï el que cregui adient. És una obra que francament ens surt molt bé i intentarem doncs mantenir el nivell que estem duent en aquestes darreres actuacions. Però bé, ara no és el que ens preocupa. Ens preocupa sobretot que el públic de Ripollet pugui gaudir d'una bona actuació.
Mm-hmm. Hem de dir que vosaltres sou de Terrassa, però, i que realment és una formació molt jove, però amb una llarga experiència. Com s'explica això?
Bé, s'explica doncs, justament fruit d'aquesta nova inquietud que tenim la majoria de membres, de dir, bé, anem a buscar un teatre de més qualitat, anem a buscar un teatre de petit format, on siguem pocs actors, però ben treballat el projecte. Venim tots d'altres grups de teatre, sobretot del Vallès Occidental, però grups de teatre grans. Què significa això? Que un grup de teatre gran, doncs, generalment, necessita, perquè hi ha més gent, fer obres on hi surtin més personatges. Esclar, i això sempre és un problema. Per algú que vol, sobretot, centrar-se en teatre petit format i buscar una bona actuació. És d'aquí que neix Punt i Seguit Teatre, agrupant-nos a la gent més compromesa i intentar fer un pas endavant. I és aquest.
Crec que simultàniament esteu interpretant una segona obra, que és el quadre d'Eugène Ionesco, amb la que també esteu doncs, participant a diferents concursos. No resulta molt costós això de portar dues obres alhora?
Bé, hi ha hagut vegades que fins i tot n'hem dut 3. Tot i ser molt, molt un grup petit, bé, estem molt implicats i la veritat és que pràcticament cada cap de setmana estem fent teatre. Això doncs a nosaltres ens motiva, en comptes de ser un entrebanc o comportar-nos un greu problema, tot el contrari, ens motiva perquè no deixa de ser un altre repte, anar assumint i anar fent passos endavant. Esclar, si només duguéssim una obra en projecte i la duéssim 2 anys o 2 anys i mig, significaria que estaríem aturats, no avançaríem. El nostre objectiu no és aquest, és cada any intentar fer un pas endavant. En aquesta obra que comentes del quadre, és un text que a més té una problemàtica afegida, i és que mai s'havia estrenat a Catalunya, per tant, és el teu grup el que li correspon bé, doncs dissenyar i en certa manera obrir foc, no? I bé, era un nou repte i l'hem assumit, sí, i tant.
Mm-hmm. Què en considereu, què en opineu d'aquest tipus de certàmens de teatre amateur en els quals vosaltres us presenteu?
Per nosaltres significa principalment una oportunitat de conèixer nous públics, de conèixer i noves, com si diguéssim, afinitats, no? Què vull dir amb això? Que fer una obra per una ciutat, per exemple la nostra, Terrassa, significaria adaptar-nos al nostre públic. Aquests concursos, sobretot, el que ens, per nosaltres són molt interessants, perquè significa posar a prova el nostre projecte. Agradarà aquest públic nou que no ens coneix i que veurà una manera de fer teatre? Sobretot és una oportunitat de portar una gira i de veure realment bé, si el que estàs fent és una cosa local o és una cosa àmplia per un gran sector de públic.
Mm-hmm. Acostumeu vosaltres a anar a veure les altres obres que hi participen?
El Valentí Velilla d'aquest any possiblement no, però és que tenim moltes oportunitats d'anar-les a veure. O sigui, aquest any és difícil que puguem venir perquè coincideix cada cap de setmana que s'ha dugut a terme el concurs amb actuacions nostres, però sí que coneixem els espectacles que s'han dut a terme, bàsicament perquè o són de la nostra mateixa coordinadora, és a dir, del nostre grup de teatre amateur, de la nostra federació, o perquè hi hem coincidit amb altres certàmens i els hem vist en algun altre esdeveniment. Coneixem la majoria d'espectacles que s'hi presenten, evidentment.
Uh-huh. Eloi, ens agradaria, per acabar, doncs, que tu mateix, director d'aquesta obra, convidessis els nostres oïdors a assistir aquest diumenge al teatre.
Doncs jo els convido amb moltes ganes. Ripollet és per nosaltres un dels concursos que més ens apreciem, ens hem sentit molt ben acollits, i d'altra banda així podran el públic, els repto que vinguin, i també perquè vegin si els hi agrada aquesta nova proposta nostra, ja que per coses de la vida som el grup que va guanyar la passada edició, doncs ens mereixeríem tornar a guanyar, que ho valori el públic, que vingui i sigui crític.
Doncs així ho deixem. Eloi Falguera, director del grup Punt i Seguit Teatre de Terrassa, que aquest diumenge actuarà a partir de les 7 de la tarda al Teatre Auditori. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Nosaltres recordem que les entrades que es poden comprar de forma anticipada al Centre Cultural també es vendran una hora abans a la taquilla del Teatre Auditori i que el seu preu és de 4 euros.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El cinema i el teatre ja no són només pel cap de setmana. A Ripollet Ràdio els dilluns també són un espectacle. El Setè Art de Talí és el programa especialitzat en cinema i teatre de Ripollet Ràdio. Posa't còmode perquè els dilluns, de 8 a 10 del vespre, t'oferim una sessió completa. Crítica, avançaments de cartellera, entrevistes, repàs de les estrenes i les millors bandes sonores. Si t'agrada el teatre musical, també tindràs les darreres novetats del que es fa aquí i arreu del món. I només el Setè Art de Talia t'informaran de què es fa al nostre Teatre Auditori. Deixa't guiar pels que en saben. Joana Raja i el Setè Art de Talia, un dels programes més veterans de l'antena local. Els dilluns de 8 a 10 del vespre a Ripollet Ràdio. Seu a la butaca i prepara't per l'espectacle.
De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Espai Vital. El primer programa adaptat de les ones.
Dimecres de 5 a 6 de la tarda i diumenges en repetició de 12 a 1 del migdia.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies d'interès d'aquesta setmana i la setmana vinent. La Diputació de Barcelona, organisme que gestiona els tributs a Ripollet, ha recordat que el proper 1 d'abril finalitza el termini de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'any 2010. Els contribuents que no hagin rebut l'avís de pagament i no tinguin domiciliat el seu rebut han de presentar-se a l'oficina de recaptació de l'organisme de gestió tributària a recollir un duplicat. L'oficina es troba ubicada al carrer de Padró, número 9.
El Partit Popular ha acusat aquesta setmana en una nota de premsa al govern municipal de no haver lliurat la documentació de l'any 2006 a la Sindicatura de Comptes i demana més diligència a l'hora de donar compliment a totes les gestions. Per la seva part, l'equip de govern ha desmentit aquesta acusació i ha volgut aclarir que aquest ajuntament ha fet la tramitació oportuna amb els comptes generals de cada exercici, incloent els comptes corresponents a l'any 2006.
Demà dissabte, la Cambra de Comerç de Sabadell organitza el tradicional sopar de comerç, on farà entrega dels premis del concurs d'aparadors de Nadal. Enguany, el guanyador del primer premi a nivell comarcal ha estat Flors Moncada de Ripollet, que s'ha emportat un guardó de 1.000 euros.
El proper dimarts 16 de març, el Centre Cultural inaugura la mostra Les maculatures d'enterrats. Es tracta d'una exposició que reuneix 26 de les millors peces elaborades amb aquesta tècnica gràfica mixta, creada l'any 1954 per Joan Josep Terrats. La maculatura sorgeix de les màcules d'impremta, és a dir, del full imprès de manera defectuosa. L'acte serà 8:15 del vespre.
L'Associació Juvenil de Skateboard de Ripollet va celebrar el passat dissabte, 6 de març, una demostració de snowboard a la modalitat parc. L'activitat es va realitzar durant la tarda a les pistes de l'Esbart a la Rambla de Sant Esteve i va comptar amb el recolzament de la Regidoria de Joventut.
I avui divendres el Club Bàsquet Ripollet celebra una festa a la Sala Acme de Cerdanyola. Durant la nit es farà el sorteig de dues entrades per anar a veure un partit del DKV Joventut de Badalona. L'activitat està organitzada pels membres de l'equip i acollirà jugadors de l'equip que compartiran una ballada lúdica per donar a conèixer el club entre els més joves.
Recordin que poden ampliar aquesta informació a través de la web municipal ripollet.cat.
Esteu escoltant Info.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem amb els titulars esportius d'aquest cap de setmana. Comencem parlant de futbol, jornada de billar pel Ripollet.
La jornada número 24 pot ser una partida de billar a tres bandes pels homes de Jordi Muñoz, ja que s'enfrenten entre ells els quatre primers classificats de la Lliga. Una carambola, i és que bona seria per al Ripollet, seria la victòria al camp de l'Olot, que és el segon del líder l'Aigua Freda, que d'aquesta manera l'Olot podria quedar darrere. Una altra canabola seria amb la victòria del Ripollet, que és el quart, contra el Mollet, que és el tercer. Així, el Ripollet es col·locaria en el segon lloc. El primer puja directament i el segon tindrà promoció. I si mirem la puntuació, la cosa està així. Aigua Freda 59, Olot 49, Mollet 48, Ripollet 48. Aquesta partida de billar pot ser molt positiva per al Ripollet, si es compleix el que jo dic. Però de ser al contrari, el Ripollet es separaria al tercer lloc.
Passem a futbol sala. El Barça visita Ripollet.
El Barça, que durant moltes jornades fou el líder, visita aquesta setmana el pavelló Joan Creus per jugar contra el Ripollet. El Barça és el quart, el Ripollet és el sisè. Per el moment està en una zona tranquil·la amb 30 punts i es preveu que tindrà una bona entrada per veure el partit que la primera volta els homes d'Antonio Estremero van empatar a 3 gols. Per altra banda, l'equip B, entrenat per Oscar Ballón, és el segon de la categoria i jugarà contra el Llagostense, que és el vuitè.
I acabem parlant d'hoquei. El Ripollet es juga al penúltim lloc.
Tots esperaven que aquesta temporada seria l'ascens a la primera catalana, però una temporada més el Coca i Ripollet ha fracassat. Els nous jugadors fitxats per l'equip del Congrés van a començar la primera sense el míster. Després, durant algunes jornades, amb l'entrenador de la base, Toni Pi, i finalment en Josep Francesc Borràs. En aquests moments ocupen el lloc número 13 de 14 equips, amb 14 punts, a 28 del líder Albertino, i el dissabte jugaran a les 7 contra l'equip del Sant Just.
I acabem, com sempre, coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs tindrem dos, el Club Tenis Taula Ripollet i Víctor Trossés.
Ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, esperem que no nevi.
Esperem.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Parlem amb l'alcalde.
Tot i que normalment ho fem la primera setmana de mes per qüestions d'agenda, serà avui quan realitzem a l'Info la secció Parlem amb l'alcalde. Com saben, Juan Parralejo, l'alcalde de Ripollet, ens acompanya als nostres estudis per repassar alguns dels temes més importants de les darreres setmanes, temes que han estat d'actualitat i que interessen els ciutadans. Senyor Parralejo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ja no queda cap rastre de la nevada, però aquesta ha estat la notícia de la setmana que hem fet ressò en aquest informatiu. Com es va fer front a aquesta situació tan imprevista?
Bueno, pues ha estat una nevada excepcional. De fet, des de l'any 62 no hi ha constància que hi hagi hagut una nevada tan important com aquesta, i tenint en compte de que, bueno, encara que podia ser previsible, no estava activat ni el protocol del Neucat ni res, jo crec que prou bé ens hem sortit, tenint en compte que cada municipi és un món, que l'orografia és molt important. Ripollet té carrers problemàtics perquè tenen una pendent important, i bueno, nosaltres el que vam fer va ser posar a disposició tots els mitjans que tenim, de la policia local, de la brigada, de l'Ajuntament, de l'empresa concessionària de neteja, i també he de dir que bueno, hi ha empreses del poble que es van posar a disposició de l'Ajuntament, cosa que vull aprofitar, per cert, per agrair-los aquesta col·laboració. De fet, el dimarts al matí, bueno, la normalitat era pràcticament total, encara que, lògicament, fins que no va deixar aparèixer la neu, en aquest cas concret, algunes plaques de gel que hi havia, pues, lògicament, es va recomanar prudència a tothom, perquè, si no és necessari en aquests casos, el millor és estar a casa.
Mm-hmm. Precisament la passada setmana no vam poder fer aquest espai perquè vostès estaven en un acte als terrenys on es construirà l'hospital Ernest Lluch. Alguna novetat al respecte?
Bé, més que novetat, jo crec que és bo insistir en que s'estan fent tots els passos que estaven previst. Parlem molt de l'hospital, és veritat, i algú pot pensar, es parla molt i es fa poc. I no és cert, i justament el que pretenem aquest tipus d'actes és donar a conèixer a l'opinió pública que, encara que sigui un projecte lent, que sigui complicat, pues que s'està seguint els passos que ens havíem previst, i per tant en aquests moments estem ja en el moment en el qual ja s'han cedit els terrenys. El ple de fa dues setmanes de l'Ajuntament de Ripollet ja va fer la sessió al CatSalut per poder fer el projecte executiu, que vindrà la consellera a anunciar-ho segurament en el mes de maig aquí a Ripollet. I per tant, home, jo crec que és bo, no?, traslladar també, pues, que s'està fent tot en normalitat. Ha costat molt de fer aquest enderroc, era un enderroc complicat perquè el solar estava ple de materials que s'han hagut de traslladar, abocadors especials de fibrociment, etc., i per tant requereixen una actuació complicada, i a més es van detectar una sèrie de pous que ens van fer exigir a l'Incasol que això es fes amb caràcter d'urgència per als possibles problemes que pogués comportar, pues, aquests tipus d'elements en un solar com aquest.
Mm-hmm. Ja estem al març. En quin punt es troba el tema dels projectes que seran finançats pel Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local?
Bé, en aquest moment ja els tenim tots aprovats, per tant, bueno, això és la primera cosa que hem d'estar contents, i en aquests moments estan tots en procés de licitació i estem obrint les pliques. La idea és que entre el mes de maig comencem ja el gruix dels projectes, el poder-los adjudicar, perquè, bueno, recordem que han d'estar enllestits abans del 31 de desembre. No? Anem complint els plaços, no tenim cap problema, i jo crec que els projectes es faran amb total normalitat, tal com es vam fer els de l'any passat.
Mm-hmm. Durant el mes de febrer vostè anunciava a la premsa l'inici de la redacció del que pot ser la solució a l'impacte de la C-58. Podríem dir que amb la dissolució de la comissió fa uns mesos s'ha desbloquejat d'alguna manera aquest tema? O no té res a veure?
No, de fet, el que es va fer és que, bueno, ens han posat les piles, és a dir, va arribar un punt en què estaven en un punt mort i que no avançaven després de tants anys. Jo crec que el que va fer el govern municipal va ser assumir aquesta responsabilitat, que és el que ens pertoca, i exigir, pues, que la solució es pugui plantejar d'una manera definitiva. Hi han coses fetes, hi han estudis que ja estem tots d'acord, hi han algunes coses que hem d'acabar de polir, d'insistir, però per això, lògicament, s'han de fer els projectes, per poder incidir, per poder participar. I el que ha fet la Generalitat, en aquest cas la Direcció General de Carreteres, en el mes de desembre, pues, va ser licitar aquest projecte, que és un pas molt important, perquè és la primera vegada després de 10 anys que en els butlletins oficials comencem a sentir coses ja oficials per solucionar aquest problema. I per tant, jo crec que és un avanç important, i que jo crec que el que es tracta és de donar-li una solució. Temps hi haurà, lògicament, per poder intervenir, perquè, evidentment, nosaltres teníem unes expectatives que eren molt importants. Justament la negociació es tracta d'això, de que tothom vagi cedint fins a arribar a un punt d'acord, i el que no podem fer és estar 10 anys mantenint una postura que no avança en absolutament res. I jo crec que val la pena perquè hem perdut ja alguns moments claus que podien haver avançat, i jo crec que el que no estem disposats ja és a perdre més temps.
Confia que la solució redactada sigui beneficiosa, agradi als veïns de la zona?
Totalment, estic convençut. De fet, el projecte bàsic pel qual s'adjudica aquesta obra, és a dir, els criteris, ja els hem parlat, portem ja 2 anys parlant-los, i de fet estàvem tots d'acord, i per tant el punt de partida no és que comencem ara, sinó que el punt de partida és la feina que s'ha fet, i és veritat que hi ha algunes coses que es poden millorar, i jo crec que aquí és on hem d'intervenir nosaltres per millorar-les, però hem d'avançar, perquè si no avançem pues mai arribarem. És a dir, el pitjor que pot passar és que per voler molt no es faci absolutament res, que és el que ha passat, no? I en definitiva els perjudicats de que no es faci res són els veïns.
A banda de la C-58, el mes de febrer també es va parlar doncs d'un altre estudi, una altra licitació, com són els desestudis per a la construcció del Tram Vallès. Quan creu que aquest projecte podria ser una realitat a Ripollet?
Home, jo no m'atreviria a fixar dates perquè són complicades, i com que no depenen de nosaltres, home, seria una miqueta arriscat. Però jo vull posar en valor algunes coses. Primer, nosaltres hem treballat perquè el proper pla director d'infraestructures contempli aquesta solució. El pla director d'infraestructures no s'ha aprovat encara, i tot indica que s'aprovarà amb el nou govern que surti de les eleccions de finals d'any a la Generalitat. Què és el que hem fet nosaltres i hem insistit i hem aconseguit? Una cosa important és que abans de que s'aprovi el pla director d'infraestructures, en el qual contemplarà aquest projecte, es faci ja els estudis urbanístics urbanístics per determinar traçats, costos, etc. Per tant, ens estem adelantant un any perquè quan això s'aprovi, que tot indica que s'aprovarà, perquè les referències que tenim és que hi ha un consens polític total en base a aquest projecte, doncs quan s'aprovi ja tinguem tota aquesta feina feta, amb la qual cosa estem adelantant. Penseu que de tota la planificació futura només el túnel d'Horta i el Tram Vallès s'ha licitat. La resta està tot aturat. Per tant, jo crec que és una dada important que demostra també una voluntat molt clara del govern de la Generalitat de tirar endavant aquest projecte, que per nosaltres és bàsic, és important, perquè d'alguna manera ens connecta amb 4 o 5 vies ràpides de ferroviàries en poc més de 5 minuts, amb la qual cosa serà un canvi radical, que no serà senzill. És a dir, fer una infraestructura com aquesta té els seus avantatges, perquè no s'han de baixar escales, perquè és un mitjà de transport molt ecològic, perquè és un mitjà de transport molt accessible, però també té els seus inconvenients, perquè s'ha de vigilar molt bé per on passa, no pot passar per tot arreu, i per tant aquí és on nosaltres hem dit: home, ens agradaria participar a mesura que es vagi treballant, perquè volem participar, perquè coneixem millor que ningú el nostre territori i volem aprofitar aquesta oportunitat perquè aquesta via ens faci realment el servei que Ripollet necessita. I en aquesta línia, i ja ho vam comentar la setmana passada en l'acte de l'hospital, hi ha un element clau molt potent que determinarà la via i el traçat d'aquest Tram Vallès, que és a l'hospital. O sigui, ara en aquests moments, si estem planificant l'hospital per una banda i aquesta nova via de transport públic per una altra, seria una inconsciència no pensar que aquests dos elements s'han de lligar, perquè junts l'un potenciar l'altre, i perquè seria absurd de fer aquesta línia nova i no tenir en compte un equipament tan potent com hi haurà a la comarca com és un hospital. Per tant, hi ha molt camí per recórrer, i jo sempre dic el mateix: les coses triguen el que triguen, si es fan bé, triguen el que triguen, i ens hem d'acostumar a que tothom pensi que les coses són com són. El que sí que és la nostra responsabilitat i que és on hem de treballar és que no s'aturi. És a dir, que això no estigui en un calaix, que això no ens perdem en discussions que no ens porten enlloc, sinó que anem fent feina. I si per fer-la necessitem 2 anys, doncs 2 anys, perquè volem les coses ben fetes.
Tot i aquesta notícia, com vostè va comentar al passat ple municipal, el que no han fet és descartar l'arribada del tren.
No, és que no té res a veure una cosa amb l'altra. Nosaltres fa uns mesos vam fer una al·legació que es va aprovar per unanimitat en el ple, proposada pel govern, en la qual nosaltres vam fer aquesta al·legació al Pla Territorial Metropolità, en el qual seguim demanant que aquesta via que serà de transport de viatgers en un futur no molt llunyà, que és la del Papiol Mollet, pugui contemplar també una parada a nostre terme. Sabem que és complicat, perquè hem parlat amb tothom. La comissió ha tingut reunions amb tothom, i tothom ens ho ha dit. De fet, el representant del Ministeri ens va dir, literalment, que això no es faria. Però nosaltres pensem que val la pena estudiar-ho, perquè seria un altre element important de connexió, sobretot per la zona nord del poble, en una via que, igual que el tramvia, també connectarà transversalment amb altres línies que ens podrien donar un servei important pels interessos de transport públic de Ripoll.
La passada setmana el bisbe de Terrassa va visitar Ripollet per beneir la sessió del local a Càritas. Quin ha estat el paper de l'Ajuntament en aquesta sessió?
Home, el paper de l'Ajuntament ha estat clau i molt important, perquè, a veure, l'Ajuntament, tot això neix d'una demanda que en aquests moments hi ha per part de l'entitat de Càritas, que és una entitat molt arrelada a Ripollet, que és una entitat que té conveni des de fa molts anys amb l'Ajuntament a través de serveis socials, que col·laborem junts i que intentem que els recursos que tenim pues, que arribin al màxim de persones necessitades que sigui possible. És a dir, estem junts per col·laborar. En aquesta via de col·laboració es va fer arribar una qüestió que jo penso que qualsevol persona amb sentit comú entén ràpidament. És a dir, tenim possibilitats d'ajudar més persones, però no ho podem fer perquè no tenim espais. No tenim espais per emmagatzemar, no tenim espais que acondicionats tal i com la normativa determina en aquests moments. Hi ha persones que necessiten no solament coses per menjar, necessiten pues, productes de neteja, d'higiene personal, i tot això no pot estar barrejat. No podem donar congelats perquè no tenim màquines per poder emmagatzemar congelats. És a dir, tot això són entrebancs que són senzills de solucionar relativament, però que fan que hi hagi moltes persones que no puguin rebre aquestes ajudes. A l'Ajuntament el que va fer va ser pensar en un local que estava buit, que no tenia cap destí, que és a l'antic ambulatori del carrer Montcada, que no és titularitat municipal, per tant nosaltres vam fer la gestió amb el X, ens vam fer un conveni de cessió d'una part, perquè nosaltres no necessitem tot l'espai, ens vam fer aquest conveni, el vam rehabilitar a través d'un pla d'ocupació que vam contractar aturats del poble per treballar allà de pintors i paletes, etc., i electricistes, i bueno, s'ha condicionat el local, i el que vam fer la setmana passada, una vegada que ja estigui condicionat, pues, signar un conveni amb Càritas per cedir-los a l'ús d'aquest espai, i que jo crec que ens anirà molt bé, perquè això sí que va en benefici de moltes persones que, per desgràcia, en aquests moments ho estan passant malament.
Doncs ens acaba el temps. Només per acabar, doncs no podem deixar de comentar que durant tot aquest mes s'està desenvolupant un ampli programa d'activitats a motiu del Dia de les Dones. Per vostè, quin és el sentit d'aquesta celebració?
Home, això és com l'11 de setembre, no? Té un sentit històric, té un sentit de mantenir una flama encesa, de transmetre que encara hi ha problemes, que no s'ha solucionat tot. Té un caràcter reivindicatiu i també festiu, per què no? Perquè a vegades, si les coses es fan en un ambient festiu, pues, podem arribar a més gent, podem conscienciar més gent. Jo crec que s'ha avançat molt, molt. Jo sóc dels que opinen que una de les revolucions més importants que hi ha hagut en el segle passat, en el segle XX, ha estat la incorporació de la dona en tots els àmbits, en el laboral i en tots els àmbits. Nosaltres, a nivell del nostre país, hem estat un exemple, perquè la incorporació ha estat tardana, però ha estat amb una velocitat increïble, de tal manera que justament les darreres dades que s'estan donant per part del Ministeri de Treball és que justament la dona en aquests moments s'està aguantant molt més el tema de la feina que els homes. És a dir, s'està produint una cosa curiosa, i és que hi ha més homes que perden la feina que les dones. Tot això, que sembla una cosa simple, és un canvi social de primeríssima magnitud. És a dir, en aquests moments hi ha demandes d'escoles bressols, hi ha demandes de residències de la gent gran, justament per aquest efecte. I a vegades penso que no hem sapigut prou preveure tot el que ha comportat aquest canvi tan radical de la nostra societat, de la incorporació de la dona al treball. Però, per altra banda, també hem de dir que hi ha estudis que diuen que la dona, hi ha molts llocs de treball que per la mateixa feina cobren un 25% menys. Per tant, encara no hem assolit allò que volien. I sí que és veritat que en els àmbits polítics, perquè s'ha fet una discriminació positiva, la dona s'ha incorporat amb força, però en l'àmbit, per exemple, de l'empresa, no està incorporada en els llocs directius amb la força, per exemple, que l'administració pública. Són reptes que queden. Jo crec que és bo, és bo que ens mentalitzem, sobretot des de petits, que ens hem de mentalitzar de que la societat està feta per donar cabuda al 50% d'homes i al 50% de dones amb total normalitat i en total igualtat. El dia que arribem a això, segurament no tindrà sentit fer aquests esdeveniments, però crec que, mentre no s'arribi, jo crec que és bo recordar-ho.
Doncs moltes gràcies, senyor alcalde Juan Parralejo, per haver-nos acompanyat una vegada més en aquesta secció Parlem amb l'alcalde. Nosaltres li agraïm la seva presència, bon cap de setmana, això sí.
Moltes gràcies, igualment.
I per acabar, comentem, com sempre, que si tenen qualsevol pregunta o dubte que formular l'alcalde de Ripollet, poden fer-les arribar a l'info a través del correu pmcom@ripollet.cat. Intentarem incloure-les a la propera edició de Parlem amb l'alcalde. Gràcies.
El temps.
Abans de que mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Aquesta setmana hem viscut els darrers efectes de l'hivern al nostre municipi. Un hivern amb molta pluja, fred i fins i tot neu. Avui el dia ha començat molt gris amb estones de pluja, però a partir de demà i sobretot diumenge tornarà a lluir el sol i començarà un ascens progressiu de temperatures que es consolidarà a partir de la setmana vinent.
I fins aquí l'info d'avui divendres 12 de març de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema musical del Red Hot Chili Peppers, Snow, amb el que recordem la nevada de dilluns. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on, when it's killing me, when will I really see all that I need to look inside, come to believe that I better not leave. I know the more I like to let it go. Hey.